Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El CAVA rep amb preocupació l'avís de Donald Trump d'imposar aranzels al 200% contra el vi, el xampany i altres licors provenients de la Unió Europea. El Consell Regulador recorda que els Estats Units és un dels 4 mercats principals. El president de la DO CAVA, Javier Pagès, ha lamentat que l'avís de Trump soni a revenja pels aranzels anunciats per la Comissió Europea a productes nord-americans com el whisky i creu que és una llàstima que els vins i licors s'hagin vist immersos en una guerra comercial originada a la indústria. Per això ha instat a la Unió Europea a deixar-los al marge. I el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusat aquest dijous al president espanyol Pedro Sánchez de no tenir cap pla sobre l'increment de la despesa en defensa. Ho ha dit després de la reunió celebrada a la Moncloa per discutir precisament aquest tema. En una roda de premsa des del Congrés, Feijóo ha afegit que Sánchez, a més, té la temptació d'esquivar la cambra. L'escoltem.
Ni me ha dicho cuánto quiere gastar, ni me ha explicado cómo pretende pagarlo, ni ha pedido ayuda para este desafío. Salgo con la sensación de que si llega a tener un plan, hoy no lo tiene, no lo someterá a la autorización del Congreso de los Diputados.
A l'àmbit judicial, el Tribunal Suprem ha arxivat les actuacions contra l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Francesc de Dalmases, per la suposada trama russa del procés. El tribunal recorda que el cas li va arribar per l'aforament dels ús polítics i arran d'una exposició raonada del magistrat Joaquín Aguirre que investigava el cas. Com que l'Audiència de Barcelona va arxivar el cas per la resta d'investigats, el Suprem diu que ha de fer el mateix. La sala penal també diu que l'exposició raonada no es descriu cap fet que pugui ser considerat ara per ara delictiu. I el programa per commemorar els 25 anys de la Declaració de Tarragona com a Patrimoni de la Humanitat segueix amb noves propostes. Destaquen les creacions i tallers als barris, les visites nocturnes als moviments o un cicle de converses sobre temes d'actualitat en espais patrimonials. La Cloenda de Tarracó 25 arribarà del 20 al 30 de novembre amb la Gran Festa del Patrimoni. I parlem de l'actualitat esportiva amb una nova final pel Barça. Les blaugranes es van classificar per al partit definitiu per guanyar la Copa de la Reina després d'imposar-se en el partit de tornada a les semifinals al Real Madrid per 3-1. Les de Pere Romeu coneixeran aquesta nit el seu rival que sortirà del partit entre l'Atlètic de Madrid i el Granada. És tot de moment, tornem amb més notícies en xarxa.
Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de part de tot l'equip conduït a la part tècnica per Roc Casas i d'una servidora, Carme Reverte. Avui és dijous 13 de març i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, els núvols han d'anar augmentant ràpidament i, de fet, començaran a ser cada cop més productius. Al llarg de les immediates hores, ja ruixats que cauran sobretot a les comarques del prelitoral, especialment a les muntanyes, també al Pirineu i a les Terres de l'Ebre. Cotes de neu de 1.300-1.400 metres. També tindrem marge per algunes clarianes a la Costa Brava, amb un ambient una mica més fresquet que ahir. Atenció, perquè aquesta propera nit i matinada la pluja s'estendrà per tot el país i durant el divendres el dia serà ben ensupit, ben ennuvolat, ben rúfol i amb pluja minsa, però general. La més important a Tarragona, Lleida i també la Catalunya central. I el divendres a la tarda es desplaçarà la pluja més destacable al Camp de Tarragona i també l'àrea de Barcelona. Cotes de neu de 1.000 metres. En algun moment, sobretot cap al Pirineu gironí, 800. I la nit del divendres al dissabte A les muntanyes de Tarragona, cota 500, per tant, molt més fred el divendres. Ho seguirem a la xarxa.
Avui al Connectats recordarem els 5 anys de la pandèmia. Parlarem amb el doctor Jordi Gascón, subdirector de l'Hospital de Bellvitge. Acabarem la primera hora amb la tertúlia generalista per analitzar les noves prohibicions respecte de l'alcohol i l'aplicació de l'IA en el món de la justícia. A partir de les 5 coneixerem la iniciativa de Vila Barraques Marsen Beer, que arriba a la segona edició. Ens acompanyarà en Xavi Graells, un dels organitzadors. Continuarem amb l'espai que dediquem als animals per atensar-nos a la protectora de Sant Cugat, el Cau Amic, amb la seva presidenta, Rosa Maria Marquès. I acabarem amb cultura per parlar de la quarta edició de la Gran Pantalla Sabadell. Ho farem amb Letícia Pimman, responsable del festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda, Jordi Voltes. Ja és a tots els efectes director de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Dimecres es va celebrar l'acte de la seva presa de possessió en presència del rector de l'UPC després que la seva candidatura guanyés les eleccions a mitjans del mes de febrer amb un 60% dels vots. Bona part dels 12 membres de la seva candidatura, ell inclòs com a sotsdirector de qualitat, ja formaven part de l'equip directiu sortint. Voltes, doctor enginyer de 54 anys, nascut a Olesa, liderarà l'escola d'enginyeria més gran de Catalunya, un sol mandat de 6 anys, fins al 2031, com estableix la llei. És professor del centre des de 1994, adscrit al Departament d'Enginyeria Gràfica i Disseny. El nou director substitueix Xavier Roca, que ha estat al capdavant de l'escola els darrers 8 anys. Roca ara serà l'encarregat de posar en marxa el nou grau de Medicina. Voltes és el tercer director de l'Escola Superior d'Enginyeries. L'escola va néixer el 2015, fruit de la fusió de les dues escoles, la Superior de Tècnica, i en Miquel Mudarra com a primer director durant uns mesos, fins a les eleccions que van escollir a Xavier Roca.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la cocapital Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El Centro Aragonès de Sabadell es dissol després de 40 anys. L'Assemblea de Socis ha aprovat la liquidació de l'entitat a causa de la falta de socis i el relleu generacional, a més de la manca d'ingressos que també han fet inviable la seva continuïtat. El pròxim 30 de març abaixaran definitivament la persiana. Francisco Aranda es uno de los socios que va a crear el Centro Aragonés de Sabadell.
Bueno, nos hemos sabido adaptar a las nuevas circunstancias y ahí también entra la parte económica. Que en las entidades sin ánimo es el pez que se muerde la cola. O sea, si no tenemos economía para proponer mejoras, actividades que puedan llamar la atención, pues claro, evidentemente estamos muy limitados.
Amb l'extinció d'aquesta casa regional també acabaran els actes que habitualment programaven per commemorar el Dia del Pilar, el 12 d'octubre.
Gràcies, Júlia. Anem fins a Badalona. Anna Clara, bona tarda.
Bona tarda, Carme. La comunitat educativa creu que la manca d'atenció dels alumnes provocada pel confinament es fa evident a les aules, 5 anys després de la pandèmia. Avui, 13 de març, es compleixen 5 anys del tancament de les aules i dels principals serveis i activitats per la Covid. La comunitat educativa va viure amb incertesa i neguit el confinament de les aules i van haver de trobar noves fórmules per assolir una conciliació familiar i laboral. Fórmules que passaven per l'ús de les pantalles, especialment a través de les videotrucades i les tasques en línia. El problema, però, va arribar a la tornada a les aules mesos després. Ens explica Gemma Llançà, secretària de l'escola Artur Martorell.
La de hores i hores que ens passàvem preparant classes pels nostres infants i veure aquest sentiment d'impotència, de no poder arribar amb ells i no poder enganxar-los a l'aprenentatge, perquè és que era impossible des de casa, doncs es vivia amb una mica de frustració. Al setembre trobaves uns alumnes amb una atenció molt més reduïda del que jo havia vist fins llavors, i això ha vingut per quedar-se, penso. Van ser infants que van passar moltes hores amb el mòbil i amb les pantalles, i després al setembre costava una mica, no?, de tornar a aquella normalitat d'explicar un conte amb el paper.
Aquest abús de les pantalles va generar una manca d'atenció que encara a dia d'avui perdura.
Gràcies, Anna. Seguim al litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
Bona tarda. El 68% dels infants tenen el seu primer contacte amb una pantalla abans dels 2 anys, una exposició que va augmentant amb el pas del temps. En els dies d'escola, 8 de cada 10 joves menors de 12 anys en fa ús entre 1 i 2 hores. Així ho recull l'estudi que ha fet el CAP 17 de setembre amb 1.500 alumnes i que serveix de punt de partida per treballar mesures en prou del benestar digital a la taula local de la infància i l'adolescència. Una trobada que ha plegat al cèntric a diversos agents implicats en els diferents àmbits de vida del jovent. En aquest sentit, entre les propostes que s'han plantejat, algunes de les quals ja s'estan treballant, hi ha la d'establir recursos per franges d'edat o la creació d'espais lliures de pantalles. Escoltem Emi Ruiz i Elena Gregorio, del grup de treball.
Volem que tot el municipi parli el mateix idioma en qüestió de benestar digital, i aleshores volem estructurar aquest quadríptic amb grups d'edats molt ben marcades i delimitades en relació amb les etapes educatives.
La ciutat ha d'acordar quins espais comunitaris poden ser i convé que siguin lliures de la pantalla i, per tant, que tinguin una alternativa perquè els infants i adolescents realment puguin fer una altra cosa.
De fet, les pantalles serà precisament el tema central de la propera jornada Tothom Educa, que es farà a finals del proper mes d'abril.
Gràcies, Lluís. De retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Rocío Gómez, bona tarda.
Bona tarda. Les entitats que han engalanat els seus carrers i espais per Festa Major dels anys 2023 i 2024 han rebut l'agraïment de l'Ajuntament de Castellà del Vallès. La sala d'actes del Mirador va acollir fa uns dies l'acte d'agraïment, com dèiem, a aquestes entitats que han decorat els seus carrers i espais durant la Festa Major dels darrers 2 anys. Es tracta d'un reconeixement a la seva dedicació i esforç per recuperar una tradició que va tenir una gran acollida als anys 80 i 90 i que gràcies a elles ha tornat a omplir de color i creativitat als carrers del municipi. L'obsequi que es van endur les entitats era una rajola creada per Joan Mundet i Mercè Trabal, inspirada en els panots que hi ha diversos edificis històrics de la vila. A més, està pensada per ser penjada a les façanes dels carrers. Les entitats que van ser reconegudes amb el lliurament de les rajoles van ser l'Associació Veïnal del Casc Antic, l'Associació de Veïns de la Mitja Galta, l'Associació de Veïns del Pujalet, la de Veïns i Veïnes i Comerciants del Centre i la Fundació Obra Social Benèfica. De fet, l'Associació del Centre celebra justament el 30 de març la seva Festa Major, que començarà amb la inauguració de les rajoles de Festa Major atorgades en aquest reconeixement, i una festa que comptarà amb l'actuació de la DJ Sandra Palma.
Gràcies, Rocío. I abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat avui de la mà de Mireia Puente.
Bona tarda. L'alcalde Josep Maria Vallès i el tinent d'alcaldia de Relacions Institucionals, Jordi Puigneró, s'han reunit aquest dimecres amb el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carles Prieto, per recuperar la unitat de documentació de la Policia Nacional a Sant Cugat, encarregada de tramitar els passaports i DNIs. Segons fonts municipals, la trobada ha estat positiva i ha quedat palesa la voluntat d'ambdues administracions perquè Sant Cugat torni a tenir aquest servei. En aquest sentit, cal recordar que des del trencament de les oficines, ara fa 7 mesos, encara no s'ha trobat un local que compleixi tots els requisits necessaris que ha de tenir una oficina del cos de la Policia Nacional, relacionats amb aspectes de seguretat, entre d'altres. És per això que l'alcalde Josep Maria Vallès, el passat mes de gener, es mostrava pessimista pel retorn del servei de gestió de DNI i passaports a Sant Cugat i lamentava que la delegació del govern espanyol no aprovés cap de les propostes que el consistori havia ofert per ubicar la nova comissaria de la Policia Nacional. Una afirmació que el PSC va negar, assegurant que existeix un local que compleix els requisits necessaris, però que l'Ajuntament no vol assumir el cost del lloguer, situació que cap administració ha volgut confirmar. Durant la reunió d'aquest dimecres, però, l'Ajuntament s'ha compromès a col·laborar en la cerca de l'espai adequat.
We'll be right back. tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
L'Hospital Universitari de Bellvitge ha presentat un informe amb motiu dels 5 anys de l'esclat de la pandèmia que va provocar la transformació en temps rècord de l'estructura organitzativa de l'hospital i afrontar una crisi sanitària sense precedents. Per fer repàs d'aquest document i també per parlar de com recorden des de Bellvitge tot el que es va viure al març de 2020, marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santa Eufèmia. Molt bona tarda.
Bona tarda, Carme. Doncs avui volem fer balanç de tot plegat i per això saludem el doctor Jordi Gascón, subdirector de l'Hospital de Bellvitge. Doctor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com dèiem, no? Han passat ja 5 anys de l'eclosió de la Covid al nostre país. Si fem marxa enrere i tirem la mirada enrere, com recorda vostè la seva aparició?
Doncs... efectivament, fa 5 anys i respecte a l'aparició, et diria que va ser subtil durant unes setmanes i després de cop i volta explosiva. Perquè, si recordes bé, tots vèiem amb sensació de molta llunyania el que estava passant a Xina a finals de desembre del 19 i fins i tot unes setmanes més tard ho vèiem a Itàlia, però... sí, una mica com si tinguéssim la sensació que no podia arribar aquí, després va arribar, no? Per això dic que inicialment va ser subtil i després va ser explosiva, sí.
De fet, a l'informe de l'hospital esmenteu que en la primera onada vau arribar a dedicar el 85% dels recursos només a la Covid i que es van multiplicar àrees, com ara la de semicrítics respiratoris, de 4 fins a 70 llits, personal que va haver de tornar de les seves vacances abans per a aquesta situació, doctors jubilats que fins i tot es van oferir com a voluntaris per col·laborar-hi. Amb tota aquesta situació i en un hospital tan gran com és l'Hospital Universitari de Bellvitge, quin creu que va ser el repte més gran de tot plegat?
El repte més gran per nosaltres era ajudar el màxim nombre de persones possible amb el poc temps que teníem i amb els medis que teníem. Hi havia gent amb un problema respiratori greu i es podien morir d'això. I la nostra feina era que això no passés. I a més, mentre fèiem això, havíem d'organitzar-nos per fer front a la demanda que per culpa del virus s'estava generant. Va ser un gran repte perquè va caldre reestructurar tot l'hospital. Les urgències, l'hospitalització, les consultes externes, els hospitals de dia, les àrees de crítics, tot va haver de canviar per poder fer front a la pandèmia.
De fet, era un moment molt perillós, no només per la ciutadania en general, sinó també, sobretot, per tots els professionals sanitaris. Moltes persones que treballaven a centres com aquest hospital van emmalaltir per aquest contacte constant amb els pacients. Això va provocar una manca de personal? Com es va gestionar en aquest sentit?
Doncs, a veure, hi va haver una part del personal que estava treballant en el que s'anomenen equips, el que anomenàvem equips Covid, que eren els metges que estaven a hospitalització prestant assistència als pacients que estaven a la planta convencional. Després hi havia els metges que treballaven a les àrees de crítics, els metges que hi havia a la urgència, però teníem una part dels metges i infermers i auxiliars d'infermeria que estaven en situació com de reserva, que podien entrar o no entrar a jugar segons les necessitats. I això ho vam anar fent. La gent podia descansar una mica i la gent, doncs, si en malaltia, doncs, evidentment agafava la baixa i teníem altres professionals per substituir-los. No hi va haver en cap moment, almenys al nostre centre, una situació en la que no tinguéssim prou recursos pel que calia en aquell moment. Altra cosa és que la manera de treballar va ser tan intensa que la gent pot acabar cansada d'aquesta intensitat de treball. I sempre van bé més mans, per descomptat. Però hi ha mans que tampoc les pots utilitzar perquè hi havia la possibilitat de, no sé, estudiants, bueno, no tenen formació, com tu has dit abans, jubilats o... Mira, et diria que com que en aquell moment teníem la sensació que el virus afectava de manera més greu a persones per sobre dels 50 anys, intentàvem construir-ho tot en persones que estiguessin per sota d'aquesta edat per no posar en risc a determinats professionals, tot i que hi va haver professionals que tenien més de 50 anys que van estar treballant a l'hospital també.
I a nivell psicològic, com es va gestionar, no? Perquè els metges, les infermeres, esteu molt acostumats, conviviu amb la mort, de fet, però en un moment de pandèmia com el que vam viure, ja ho deies, jornades llarguíssimes, amb moltes morts i sobretot amb molta incertesa de no saber ben bé què és el que estava passant, perquè era una investigació que s'estava fent mentre estava succeint. Tot això, vostè va veure com va afectar els treballadors i les treballadores, com es va gestionar en aquest sentit?
Sí, clar, és... Ens va afectar a tots, per descomptat, i suposo que tan variable és l'impacte que rep la població normal davant d'un estímul com variable ho deu ser en la població sanitària, no? Vull dir que hi pot haver gent que s'afecti més i hi pot haver gent que s'afecti menys per determinades situacions, però en qualsevol cas va ser estressant per tots, va ser molt exigent per tots, ens va posar a prova i vam viure situacions molt desagradables que val més la pena no viure, no? Però és la nostra feina i per això ens hem format i quan hi ha una situació així llavors no val dir ai, ara no m'acaba d'encaixar, no? És la nostra feina, la fem amb gust, treballem pel bé de la ciutadania i quan s'ha de fer un esforç d'aquest tipus el fem. Això no vol dir que després no es pugui dir que hem patit o que ens hem hagut de sobreesforçar molt, no? Però sí, va ser un impacte considerable per tots nosaltres. I especialment la sensació de que el virus ens guanya dia a dia, de que no acabem de poder-li posar el peu al coll, de que cada dia ens surt amb una nova, no? I que ens obliga a fer moviments nous que fa dos dies no teníem previstos i que no tenim clar quan s'acabarà. Evidentment, un dia es va acabar, però no teníem clar a la primera onada quin seria l'últim dia de la primera onada.
No sé si davant d'aquest repte majúscul que va suposar la pandèmia es van instaurar nous protocols, nous processos, que no sé si de fet van arribar per quedar-s'hi a dia d'avui. S'han instaurat aquests nous protocols que van aparèixer a la pandèmia en algun sentit a l'hospital?
Sí, es van instaurar moltes noves maneres de fer, molts processos nous, molts protocols nous. Alguns d'ells han desaparegut perquè ja no calen. Senzillament, des del punt de vista epidemiològic, ja no és necessari fer PCRs a ningú abans de les cirurgies, per exemple, i aquest circuit ja no cal muntar-lo. Però hi ha altres coses que s'han quedat, com per exemple la telemedicina o una cosa que és l'intent de treballar de manera més eficient per aconseguir les coses de manera més ràpida o la flexibilitat per canviar escenaris. Això s'ha quedat i d'això hem après. Però algunes coses ja no les necessitem, senzillament es van fer servir en aquell moment perquè les necessitàvem. I d'altres les necessitàvem i, a més, vam veure que són útils i, per tant, ens les hem quedades, sí.
Ara, vist en perspectiva, han passat 5 anys, què pensa vostè que es podria haver fet millor a nivell social, però també sanitari o fins i tot polític?
Mira, quan un viu una circumstància d'aquestes i la mira després contemplant el passat, és molt fàcil dir podíem haver fet això o podíem haver fet allò. Un també pot pensar que si hagués sabut el número de loteria l'hagués comprat, no? Però no el saps en aquell moment. I en aquell moment, enmig de la pandèmia, ningú sap com es mourà el virus, ningú sap com es mouran els mercats, ningú sap com es mouran les coses. Per tant, prendre decisions en aquell moment va tenir un mèrit a tots els nivells i tothom va fer el que va poder. I mirar-s'ho després i dir aquesta decisió hauria estat millor fer-la així o fer-la així, no ho sé, és un escenari diferent quan et mires les coses des del futur i jutjar el passat des del futur sempre és fàcil i potser no encertat, perquè les decisions que es prenen en aquell moment per les circumstàncies que t'envolten. Jo crec que tothom va fer el màxim del que va poder i que no crec que ningú li pugui dir a ningú que va fer alguna cosa malament, perquè tothom va fer el que va poder en aquell moment.
I ara, amb tot el que hem après, vostè creu que estaríem preparats per una nova hipotètica pandèmia?
Mira, et diria que estem una mica més entrenats perquè sabem com va anar, però dependrà de la pandèmia també, perquè la pandèmia que vam viure la vam viure amb un virus que té una determinada capacitat de propagar-se i amb una capacitat de provocar malaltia X, la que sigui. Si tu ara em canvies aquestes variables i fas que un virus es propagui molt més o tingui bastanta més agressivitat, doncs segurament les circumstàncies seran diferents i, per tant, potser els moviments que hem après a fer en una pandèmia prèvia no serveixen. Jo crec que hem après una cosa bàsica, i és que ens pot passar això, i ens pot tornar a passar. Per tant, això ja ens fa estar una mica més preparats. Però si tornés a passar, tant de bo no, hauríem de veure com és el virus per poder veure si som capaços d'utilitzar les mateixes eines que vam utilitzar en el seu moment.
Ja per acabar, doctor, durant la pandèmia, sobretot també es va demostrar moltíssim la gran feina dels professionals de la salut, també de la importància de la sanitat i la sanitat pública. En aquest sentit, quina és la situació, diria vostè, actual de la sanitat pública i què és el que es necessitaria per millorar la situació en aquests moments?
Doncs jo crec que el sistema públic de salut és un sistema molt bo, que té moltes coses de les que pot presumir, i en té d'altres que són millorables, com a tot arreu, no? Sempre hi ha coses que són millorables i en això estem tots els professionals del sistema implicats en fer-les funcionar millor, tant aquells que tenen un paper purament assistencial com aquells que tenen un paper més gestor. La feina de tots és fer que el sistema encara sigui millor, però crec que és un sistema un públic del qual podem estar orgullosos i presumir-ne, malgrat les mancances i les coses millorables que tinc.
Doncs, doctor Gascón, avui volíem parlar, fer una miqueta de balanç d'aquests 5 anys de pandèmia, d'aquests 5 anys de la Covid-19. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i estarem, com sempre, en contacte. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a 1000 ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Dos quarts de cinc de la tarda i arribem puntuals a la cita amb l'opinió. Aquesta tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb el Francesc Ribot, que és exregidor d'Esquerra Republicana de Catalunya. El tenim a Badalona. Molt bona tarda, Francesc.
Molt bona tarda a tots, des de Badalona.
Des de Badalona. I a Badalona, aquí, com tenim el cel, per cert?
Pues gris, com jo crec que a tot el país el tenim
una
igual.
Una mica sí, tapadot. Bueno, avui ha sortit una mica el sol, aquí a Sant Cugat hem vist sol i ombres, o sigui que hem tingut una miqueta de tot, però com a mínim pues, ens ha esperançat una mica.
Aprofitar i agafar vitamina D pel cos, que és necessària.
Sí, sí, però ara de moment encara continua tapat. Anem a Terrassa. Josep Vallvé està jubilat, és exempleat de Caixa d'Estalvi i, a més, columnista. Josep, bona tarda.
Bona tarda. Avui justament fa 16 anys que em van prejubilar del món de les caixes i em van... a la grossa Nadal. Terrassa està al cel, plovent una mica.
Ui. Tenim la
comunicació... Vull compartir aquesta alegria amb tots plegats, eh?
Val, només ens falten les pastetes i el cafè, eh? Josep, aquesta hora de la tarda...
Quan ens veiem estan parades.
Ai, mira, escolta, doncs, molt bé, no? Enhorabona, felicitats.
Home, us garanteixo que em va tocar la grossa Nadal. Molt jove, eh?
Ja. Tenim alguns problemes, Josep, amb la teva línia. No sé si millor que intentem fer una retrucada, o sigui, tornem a comunicar amb el Josep, a veure si podem millorar aquesta línia telefònica, perquè és que, si no, es farà complicada, eh?, la comunicació.
Com vulgueu.
Bueno, anem a aguantar-la.
Vale.
Ui, és que em fa una por terrible. Però vaja, encara no tenim la Dolors, que era la tercera convidada d'aquesta tertúlia. Veurem, de seguida que tinguem notícies, doncs si la tenim per aquí la saludarem. En qualsevol cas, entrarem en matèria i ho farem amb el primer dels temes, que és un tema allò... un tema gros, podríem dir. Perquè el Consell de Ministres ha aprovat el projecte de llei de prevenció de consum d'alcohol per part dels menors, que, entre altres coses, prohibeix la publicitat d'alcohol en un radi de 150 metres dels centres educatius, sanitaris, de serveis socials i parcs infantils. Aquesta prohibició entrarà en vigor un any després de l'aprovació de la llei al Congrés i inclou les begudes sense alcohol, però no afectarà les situacions anteriors a l'aprovació de la llei ni la publicació de begudes fermentades de menys de 0,5 graus d'alcohol, com és el cas de la kombucha, per exemple. Jo us pregunto, era una llei necessària, aquesta llei? Què us sembla?
Si vols,
comences tu, Francesc, o començo jo?
Sí.
Vinga, Francesc.
M'és igual. Pues mira, a veure, en principi, a mi... Primer és un projecte de llei, i amb un govern que està en minoria parlamentària, jo crec que abans de fer els anuncis el que hauria de fer és parlar-ho amb aquells partits o coalicions que puguin donar-li suport perquè el text arribi ja una mica més ben preparat. Tractant-se de l'Estat espanyol, preparar bé una llei sembla un oxímoron. Si fem una mica de memòria i centrar-nos només en temes de salut, recordem la llei antitabac, que era una bona llei, que ha donat molt bons resultats, però que va ocasionar unes anades i tornades, va provocar una despesa innecessària a molts establiments, creant espais només per fumadors que dies, setmanes o mesos després van tindre que ser retirats. Vull dir que compte. Perquè, és clar, quan estem parlant dels temes del consum d'alcohol infantil, amb les edats que s'està la gent iniciant, sempre és massa aviat i l'alcohol sempre és nociu. Però jo invertiria més en conscienciar la gent que no pas en mirar d'utilitzar mesures com aquestes. A més, només per donar un exemple, a Badalona, fa uns 8 anys, hi havia 1.000 bars i restaurants a Badalona. Això vol dir que d'aquests 1.000 bars i restaurants hauran crescut, hauran més. Aquest projecte de llei incorpora que tots els anuncis que veiem amb els bars, a les terrasses, on hi ha l'anunci d'una marca de cervesa, l'anunci d'una marca de vi, tot això és publicitat. I tot això li donaran un any als establiments, un cop aprovada la llei, perquè desaparegui. Bé, jo crec que més invertir en conscienciació, més fer pedagogia, començant per les pròpies famílies, i bé, evidentment la intenció és bona, més enllà de que l'hagi de fer l'Estat o li ens toqui al govern autonòmic fer-lo, o les competències que té l'administració local, escolta, benvingut sigui que posem aquest tema a la taula i busquem la manera perquè realment el que, objectiu final és que els joves arribin a provar l'alcohol el més tard possible, doncs és un objectiu que tots crec que subscrivirem.
Ara li donarem pas al Josep, abans saludarem a la Dolors Vilarassau, directora teatral, que ja s'ha incorporat a la tertúlia. Sí, benvinguda, Dolors.
Ben
i
trobats.
Ara estàvem escoltant l'aportació del Francesc. Torn per al Josep. Endavant, Josep.
Bé, m'ha agradat la intervenció del Francesc quan ha esmentat doncs, la importància de la família en mentalitzar i en educar. Ho complementaria amb la col·laboració, pot semblar una miqueta idealista la meva proposta, escola, família. Bé, en qualsevol cas, a mi em dona tinc la percepció, sent potser un massa crític, que el Parlament sovint s'ocupa de minúcies. Aquest és un problema que necessita que es monti una llei. Jo crec que abans d'arribar a coses que poden semblar, haurien de semblar bastant lògiques, sovint arribo fins i tot a pensar que amb alguns termes, no em malinterpreteu, potser no necessitem polítics. Això és un problema educatiu, un problema que requereix un esforç, un problema que requeriria, aquí a Terrassa hem tingut aquesta setmana passada doncs, un tiroteig amb un mort en un barri de l'Extraradi, una discoteca que sembla ser que unes bandes llatines, doncs, bueno, i després hi ha al cap de molt poques hores hi va haver un tiroteig entre clans relativament a prop. Els horaris dels establiments d'esbarjo i bars i discoteques han d'estar oberts el cap de setmana, de dijous fins a diumenge, tota la nit, pregunto jo. Aleshores, crec que aprovar un munt de lleis amb temes que semblen obvis caldria possiblement remarcar temes més de fons i anar a capgirar i a portar idees amb substància i amb un bon repte dintre del món educatiu, amb una bona col·laboració, encara que sigui un tema inicialment que pugui semblar molt utòpic, entre famílies i escola.
No està de més, la llei? Per si de cas. Diria... Diria, però, bueno, en qualsevol cas, clar, la pregunta que us feia, i ara li trasllado a la Dolors, és si creieu que era necessària aquesta llei.
Sí,
Dolors.
Sí, jo crec que no està de més i que és un tema... És un temazo, és un tema important.
És un temazo, sí.
Sí, sí, clar que sí. Jo estic d'acord amb els companys en que hi ha un primer tema de conscienciació que correspondria a l'escola, o sigui, a l'educació, i a les famílies també. Això sí que estic d'acord. I després que hi hagin tota aquesta sèrie de regulacions, a mi em semblen necessàries, no? I fins i tot potser algunes són poques i tot, no? Perquè, per exemple, no sé si... bueno, per exemple, la venda de begudes alcohòliques, no? Per exemple, el que passa amb el tabac, no? Que el tabac, per exemple, és un tema que es prohibeix, però en canvi no s'acaba d'eliminar. Perquè directament l'Estat és el que cobra els impostos del tabac, no? I llavors, bueno, hi han tots aquests temes. Però a mi això que deia també el company de retardar l'edat en què els joves tinguin l'alcohol...
L'accés
a l'alcohol. Em sembla que està bé que no ho tinguin a l'abast, no?
Mira, us dono la dada, De fet, l'edat mitjana d'inici en el consum d'alcohol és de 14 anys. I ara us donaré més dades encara. Segons l'enquesta estatal sobre ús de drogues en ensenyaments secundaris d'Espanya, el 75,9% dels estudiants de 14 a 18 anys han consumit alcohol alguna vegada, el 73,6% en l'últim any i el 56,6% en l'últim mes. Amb aquestes dades, quina lectura podem fer?
Jo el que sí veig és que el tema és tot això dels botellons, i o sigui, no és consumir una cervesa al cap de setmana, parlo ja més uns edats més adolescents, sinó de cop, vull dir, beure molta quantitat en molt poques hores, no? Vull dir, això, les borratxeres aquestes, no? Que com deia el company, s'agafen a les discoteques a altes hores de la matinada, en grup, també és un problema d'anar en grup, no? Vull dir, perquè, o sigui, el consum no es fa sol a casa, o sigui, no consumeixen a casa la cerveseta, sinó que directament és el grup el que fa que sigui això.
Clar, aquí ja entraríem en el terreny de les propostes d'oci que hi ha pels joves, per exemple, no? Bueno, Francesc?
Bueno, no, jo, dues coses. Una, el comentari quinis que feia el Josep, el Baibé, a Terrassa, sobre el tema aquest de la discoteca, si han d'estar obertes entre el dijous i el dilluns de matinada, jo també li comentaria de que l'Ajuntament pot establir una normativa limitant raonadament aquests horaris. O sigui, a vegades la porta a la que hem de trucar per exigir els canvis la tenim molt més a prop del que ens pensem. L'Ajuntament pot fer una normativa específica, a més singularitzar-la i argumentar-la quan vulgui, no? El problema d'avui en dia amb la joventut, i tots hem sigut joves, és que quan podem caiem amb les tentacions molt sovint, no? Només hem de veure les estadístiques, ja no amb l'alcohol, sinó amb el sexe, i quan la gent, a quina edat han començat a introduir-se amb el sexe, i es quedarien allò esmaperduts, esgarrativats, i tots els adjectius que vulguis donar-li, no? Per això, la importància, i coincideixo també amb el company Baibé, que és doble o triple. En primer lloc, la família, que és la que t'ha de donar una sèrie de valors. L'escola també té una funció molt important, però després les administracions públiques també han d'assumir el seu repte. El seu repte el poden aconseguir per la via més desitjable, que és la de conscienciar a la ciutadania, o per la via punitiva, que és elaborar lleis que restringeixin aquest tipus de fets. Quan s'arriba a veure la necessitat de publicar una llei, és que en part ja fem tard, però per fer tard no vol dir que no ho haguem de fer, no? Per tant, aquesta llei, ja dic, quan acabi de sortir de les Corts Espanyoles, respectant les competències de cadascú i haver-la consensuat, doncs benvinguda serà, benvinguda serà.
De fet, aquesta llei preveu incloure nous continguts sobre la prevenció del consum d'alcohol als plans d'estudi de primària i secundària. Una altra cosa és l'efecte que pugui tenir, és a dir, si servirà o no servirà d'alguna cosa. Si parlem de les mesures, una de les mesures més destacades és la prohibició de la publicitat d'alcohol en un radi de 150 metres dels centres educatius i altres espais sensibles. Penseu que aquesta pot ser una mesura efectiva? Servirà d'alguna cosa?
Sí. Jo crec que això pràcticament utilitzaria gairebé. No dic que la llei no sigui necessària. És com un brindis al sol, això. Canalla... qualsevol cosa que li prohibeixes, i li prohibeixes per real decreto, doncs encara tenen més ganes de contravenir-ho. Aleshores es pot muntar perfectament un botellot i et pots comprar doncs, quatre garrafots de Fanta o Coca-Cola amb ginebra, amb alguna beguda alcohòlica i muntar-ho. Això hi ha de vigilància al voltant de les escoles, evidentment, però bàsicament, i crec que jo el que volia dir és que abans d'accedir amb aquest tema, que és un tema que és preocupant, doncs hi ha molts altres temes en els quals el Parlament hauria de ficar el nas. I el tema educatiu, no és que ara jo vulgui barrejar conceptes perquè ens n'aniríem de tema. El tema és inversió econòmica important a aquells camps, a aquells indrets, a aquells punts, a aquells temes on realment se'n treu un profit a nivell social. Que ara un dels grans temes del govern espanyol doncs sigui via parlamentària o via extraparlamentària mirar d'aprovar una despesa que ultrapassa doncs, els 2.000 crec que és els 2.000 milions d'euros a nivell militar, quan, per exemple, aquí a Terrassa, no anem gaire més lluny, encara hi ha escoles que fa 10 i 15 anys fan classes en barracons, doncs em sembla que és un tema, hi ha molts altres temes prioritaris abans que aquest. No, però em sembla bé la idea com a tal, però s'ha d'establir una sèrie de mesures complementàries, no dic necessàriament el garrot, perquè algú dirà que sóc molt estrictament militar.
No cal, però no treguis el garrot.
La col·laboració, l'ensemblatge entre família i escola és bàsica en aquest tema i en qualsevol tema educatiu. Això és el rerefons que jo posaria com a repte.
Jo penso que, bueno, si volem anar més lluny, la pregunta seria quin tipus de societat estem muntant perquè vull dir la gent jove, sobretot, tingui que recórrer a l'alcohol i a la borratxera, no? O sigui, quin tipus de societat, què és el que no ofereix aquesta societat que faci que es tingui que buscar el lleure en aquest tipus de coses, no? En aquesta mena de sortir de tu mateix, de, bueno, vull dir, hi ha molts temes darrere d'això, no? Vull dir, la falta d'objectius, la falta d'expectatives, de treball, de moltes coses, no? Vull dir, bueno, el desencant també de la joventut cap a tota una sèrie de coses. O sigui, això seria el quid, no? El quid és per què? Per què estem aquí? Vull dir, per què els joves estan aquí? Com una mica de falta d'objectius, no? I de perspectiva de vida i d'una sèrie de coses, no? Perquè és això... De valors.
No, i de valors. O sigui, sí, a veure, sí. És que si entrem per aquest tema, l'altre que ha introduït a Baibé, necessitem 4 dotzenes de tertúlies, no? Perquè posats a buscar despesa inútil, jo encarrego tota la monarquia i tots aquells ministeris que no tenen competència.
Sí, sí, sí,
clar. I el tema de la seguretat és molt més complicat amb el que ens ve al damunt com per introduir-lo de
reguitzell,
de transcantó, amb aquest tema, no? És veritat, la companya té raó. O sigui, per què la gent fa el que fa i per què ho fa amb aquestes edats? Bueno, pues, podem parlar un altre
dia. El jovent es mira molt les xarxes socials i es mira molt les notícies que puguin donar qualsevol canal audiovisual, la televisió, bàsicament, i l'espectacle que se'n detreu del Parlament, tenint en compte que això és un projecte de llei que ha estat aprovat pel Consell de Ministres, no ha passat el tràmit parlamentari, un voldria veure, en línia amb el que apuntava el Francesc al començar el programa, doncs una entesa real, que no hi és gairebé en cap camp, a l'hora d'establir vies, camps, normes, camins, dreceres, per mirar d'assolir un objectiu molt concret en aquest tema, que pot ser preocupant, jo no dic que no, però realment quan el jovent veu l'espectacle que se'n detreu, doncs moltes rodes de premsa, moltes picabaralles a un Parlament i a l'altre, que li ara diguin, han tret aquesta llei, la consideren d'escata a la barata, amb perdó.
Deixeu-me que posi una altra pregunta sobre la taula. Com a societat, som una societat permissiva amb l'alcohol, no així amb altres drogues.
Sí, sobretot.
I per
amb...
què?
Sí.
Sí, sí.
Per què?
Bueno, entre altres coses, perquè la nostra generació, la nostra, de les que estem parlant ara aquí, la teva no, la nostra, ens hem socialitzat amb l'alcohol des de molt joves. O sigui, ara encara són preadolescents, però nosaltres la manera de socialitzar-nos era amb el paquet de tabac damunt de la taula i amb la botella de cervesa o d'altres coses també. Llavors, per nosaltres ha sigut molt normal. Clar, la influència dels youtubers, de les xarxes socials, de tot, és molt més gran que qualsevol roda de premsa de qualsevol Consell de Ministres. Hi ha persones que són referents per lo bo i per lo dolent. Això també és un tema que algú també hauria d'atacar en el seu moment. Com fem que les xarxes socials juguin a favor d'un model de societat, d'un model de lleure, que no tingui que implicar drogues, alcohol o sexe?
Sí, jo estic d'acord
amb... A quina edat començàvem, Francesc, tu i jo, o nosaltres, la Dolors, a quina edat començàvem doncs, a consumir algun tipus d'alcohol? Tota aquesta moda, aquest sistema, cada any que passa... doncs diguem-ne que hi accedeix gent amb menor edat. en menor edat.
Sí, però és un tema de... si fas memòria...
Pa amb vi sucre es donava per berenar als nens, no? Sí. Recordo?
Ah, exactament. No.
Jo recordo que el dia de la primera comunió la meva àvia em va donar un parell de copes de cava i jo anava una mica piripi. O sigui, era
amb 7 anys.
Estava... Home, no me'n donava cada dia. No, va ser el dia del comunió. Però vull dir, sí que hi havia... No hi havia aquesta idea de que l'alcohol és un perill. Que passa que jo també vull dir... També vull dir una cosa a favor. Estem en un tipus de societat, per exemple, el tema del vi, no?
O sigui, hi ha la cultura del vi,
Bueno, la cultura del vi és com... Per què al Perú, doncs, fumen fulles de coca i no els hi passa res? Perquè forma part d'una cultura ancestral... I allà, en aquell lloc, això no és per... vull dir, forma part d'aquella cultura. Clar, també estem en una cultura mediterrània i parlo del vi, no parlo de la cervesa, no parlo dels destil·lats, no parlo d'altres coses. O sigui que a les taules doncs, hi havia un porró de vi, doncs, que la gent cada dia bevia vi. Però era d'una manera moderada i d'una manera que formava part d'aquella cultura. Jo no estic en contra de que la gent begui moderadament, no? Perquè forma part d'aquesta cultura. Ara, llavors, quan comences a introduir drogues, coses sintètiques, barreges...
I sense control.
Ginebra... Això crec que ja és una altra temàtica i això és totalment aliè a nosaltres mateixos i a la nostra tradició o sigui, penso que el vi també té aquest factor com una mica ancestral, tradició i que consumit amb moderació, per exemple, jo no entenc per què ara s'ha posat tant de moda el tema de les cerveses, no? Perquè no tenim nosaltres una cultura de les cerveses. La cervesa és una cosa que es va inventar, jo què sé, em sembla que s'ho van inventar al centre d'Europa per potabilitzar l'aigua, no? Perquè l'aigua era dolenta i vull dir, la potabilitzaven fent cervesa, no? Perquè així podien beure l'aigua. Però nosaltres tenim un altre tipus de cultura i penso que això també és una cosa a tenir en compte, no? Mm. Ara, clar, està el tema de la moderació, de quan hi arribes, de com hi arribes, però vull dir que els joves també no arriben a l'alcohol, però d'una manera molt superficial, no? Vull dir, una...
I sense consciència.
Sí, és una enajenació, d'alguna manera, no?, el que es pretén.
Alguna aportació més?
Benvinguda la llei, sempre que es vagi implementada amb una sèrie de mesures complementàries i addicionals que embolcallin bé el tema i agafin el brau per les banyes, perquè és que si no serà una llei de més que passarà sense pena ni glòria.
Bueno,
de bo que no sigui així.
Vinga, Francesc.
No, jo estava esperant per si entraves amb el segon tema, no? Perquè
sí que no ens quedarà temps. Sí. Ja, una altra història serà, i ja ho abordarem, com reacciona la indústria al respecte d'aquesta llei. L'altre tema que us proposava té a veure amb la introducció de la IA, la intel·ligència artificial, en el món judicial, i que hauria de servir per dictar sentències. Això, de fet, estem parlant d'una prova pilot que s'ha posat en marxa a l'Audiència de Barcelona, que porten ja 3 mesos. I aquesta intel·ligència el que fa és llegir textos i redactar sentències. Diuen que de moment seria per aplicar en procediments simples de segona instància, però no sé vosaltres com veieu aquesta possibilitat que una intel·ligència artificial comenci a dictar sentències.
Mira, jo en principi, si voleu, només com a curiositat, aquest any passat s'ha fet una pel·lícula, aquí a Catalunya, no sé si a Catalunya o a l'Estat espanyol, que es diu Justícia Artificial, i tracta precisament aquest tema. O sigui, que hi sortirà, sembla que l'han fet a través d'aquest canal d'Amazon, i es podrà veure per allà, on es parla de què passa i com es pot arribar a manipular la intel·ligència artificial per aquest tema. Jo, quan he vist el tema aquest que sortia als temes a tractar, he agafat la intel·ligència artificial, que tenim tots amb el mòbil, i li he preguntat riscos i inconvenients jurídics i ètics d'aplicar la intel·ligència artificial a la justícia. I ella mateixa m'ha fet un llistat de possibles problemes que hi ha que et deixen allò preocupat. Vaja. Hi ha un dels primers, que és el risc dels biaixos. És a dir, els algoritmes es basen en dades històriques. Aleshores, a l'agafada de les històriques, la societat de fa anys i els prejudicis, sobretot per temes racials, per temes de gènere, es podrien anar perpetuant amb el temps.
Sí, sí.
Després, la responsabilitat jurídica. De qui es culpa la sentència si després no s'ajusta a la realitat? De la intel·ligència artificial o del jutge que no ho ha repassat?
Ah, clar, després, això no sabem el procediment.
Clar, després es produirà encara més una bretxa econòmica entre les persones que tenen advocats, que poden accedir a altres intel·ligències artificials especialitzades en temes d'intel·ligència artificial i de sentències, que podran contestar a l'alta intel·ligència artificial, i el pobre ciutadà que ha d'anar a buscar-se un advocat de guàrdia, pues es trobarà totalment sense defensa.
Sí, que la llista no l'acabaries mai, no, Francesc?
No, tinc una llista aquí d'una pàgina sencera.
Fem una cosa, perquè així deixarem que tant la Dolors com el Josep donin molt ràpidament la seva opinió, perquè haurem de tancar. Vinga, ràpid.
Bé, jo això de la intel·ligència artificial, bueno, començant pel nom, la intel·ligència no ho entenc, perquè ara ja es parla de carrers intel·ligents, de sentències intel·ligents, de governs intel·ligents, que són els de la... O sigui, no són les persones, són els governs que utilitzen intel·ligència artificial.
Sí.
I ara es vol fer una xarxa de governs locals intel·ligents. Jo em pensava que la intel·ligència era una cosa humana.
Sí.
O sigui, vull dir, artificial, sí. Tot
si mires a Trump,
És una tècnica. O sigui, és una tècnica que es pot ser utilitzat per cirurgia i per moltes coses importants. Si en aquests senyors jutges, vull dir, els hi volen donar, que els hi donguin la relació dels expedients i això els hi faciliti moltes coses, d'acord, però la sentència l'ha de fer una persona i és el factor humà el que és important.
No ens queda més temps.
Correcte.
Ho sento molt, Josep. Ens hem
només vull dir una cosa, que potser que la intel·ligència artificial ens estalviaria les sentències polítiques dels jutges, no?
Ai.
Seria per l'única cosa.
Vinga, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies.
La digitalització en el món judicial.
Bona tarda.
Abans d'utilitzar la intel·ligència artificial.
Gràcies, bona tarda.
Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Construccions Fer3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vino naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
Aquida. T'oferim la millor atenció domiciliària.
amb horaris que s'adapten a les teves necessitats i situació familiar. Troba la teva oficina més propera a Kida.es i parlem-ne sense compromís. A Kida, cuidar-se, s'escriu amb Q.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians...